Vinga, un quart i mig d'onze del matí d'aquest a cel obert del dimarts 23 de juny i, per tant, jornada de revetlla, però, com hem dit, aquest inici d'estiu coincideix també amb una setmana on la política treu el nas. I avui tenim a l'alcaldessa i dijous tenim ple a l'Ajuntament. Aurora Carbonell, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, tenim tot de coses per comentar amb l'alcaldessa, però d'entrada una que diguem que lliga directament amb l'actualitat política. Ha fet 3 anys de la investidura i el pacte d'investidura incorporava que el darrer any havia d'haver un canvi en l'alcaldia. De fet, això sí que es va plantejar en el seu dia, però és veritat també que les diferents configuracions que hi ha hagut d'aquest govern municipal, amb la marxa també en el seu dia de fets per Sitges, per una banda, i per una altra banda, que guanyem Sitges hagi dit que no donaria explícitament suport a un canvi en l'alcaldia, doncs deixa una miqueta a l'aire aquesta possibilitat. Aquest dijous els Comuns Verds han convocat una roda de premsa abans del ple per expressar la seva postura respecte a aquest possible canvi, o com a mínim aquest canvi que en el seu dia estava pactat en el pacte d'investidura. A partir d'aquí, com està la cosa?
Doncs bon dia,
bon dia.
Primer de tot. Doncs tal com has dit, fa 3 anys vam assolir el compromís, no?, de fer possible un govern, i en aquell acord es deia que l'alcaldia d'Esquerra estaria pels 3 primers anys i l'últim any seria pels comuns. I el que puc dir jo avui, almenys en nom d'Esquerra, és que Esquerra i els comuns sí que han arribat a un acord per fer possible això, per fer possible el relleu d'alcaldia. I en aquest sentit és veritat que, com has dit tu, també fa 3 anys han canviat algunes coses i, per tant, aquest acord primerenc que vam fer del 2023 han hagut de canviar-se alguns aspectes, i per això hem tingut que fer una mena de nou acord, però hem arribat a una entesa positiva i, per tant, per part d'Esquerra està garantit per fer aquest canvi i aquest relleu d'alcaldia.
Uh-huh. Sitges Grup Independent també s'hi posa bé?
Jo parlo en nom d'Esquerra.
D'acord.
Perquè és veritat que hem estat parlant amb els comuns com des d'Esquerra, no? I sí que, com he dit, no? Al ser davant d'un nou escenari polític, no? El no estar el guanyem o els canvis que s'han fet durant 3 anys, amb Esquerra hem parlat força i hem arribat a un acord que el vam tancar ara fa molt poc, i per tant d'Esquerra està garantit per poder fer aquest relleu. Per tant, el següent pas haurà de ser doncs aquest, no? Tenir tota la confluència de tots perquè jo pugui fer la renúncia i es pugui fer la investidura de la Carme.
Perquè evidentment Aurora Carbonell no renunciarà si no té garantida un relleu doncs signat amb Carme Gasull.
Bueno, l'acord ho deia molt clarament, deia que l'alcaldia es faria la renúncia per donar la investidura als comuns que tindrien la majoria, evidentment. Vull dir, si s'ha de fer
però clar,
una cosa ha de ser conseqüència de l'altra, evidentment.
Un dels signants del pacte, guanyem, ja va manifestar fa poc que no... Que...
Sí, bé, guanyem, hem de tenir en compte que mai va arribar a signar el pacte. Es deia que es buscava preferentment a guanyem. Per això, evidentment, han canviat algunes coses i per això hem tardat potser una mica més, perquè ara ja fa un any, per tant, ja haurien d'haver fet el canvi, però com havien canviat alguns actors en aquest sentit, no? Doncs hem hagut de refer-ho, però hem arribat a un acord i penso que és una bona entesa.
El pes de les negociacions en aquest sentit el porten els comuns?
Els comuns i amb Esquerra, que hem parlat, evidentment.
D'acord.
Sí, sí, sí.
Hi ha garantit la majoria necessària de 11 perquè es pugui formalitzar aquest relleu?
Bé, ara fa molt poc, penso que ho van dir, no?, a Catalunya Ràdio, que ens van demanar unes declaracions, els comuns van dir que sí que tenien els 11 vots. Uh-huh. Per tant, per nosaltres no hi ha problema i jo penso que això es pot tirar endavant.
D'acord. És a dir, que en principi es preveu que en breus setmanes, per dir-ho d'aquesta manera, hi hagi un relleu a l'alcaldia.
Home, hauria de ser el juliol, evidentment, sí, sí.
Si això s'acaba produint, Aurora Carbonell continuarà de regidora?
Sí, 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 sí. Jo continuaré de regidora, que porto urbanisme i hi ha molta feina.
És a dir, la intenció és canviar l'alcaldia però esgotar la legislatura.
Sí, així es va acordar també el 2023.
D'acord. Per tant, tindrem política al juliol.
Sí,
això segur. Tindrem política al juliol,
sí,
oi?
Sí, sí, ben. Això seguríssim.
Sabrem més coses, per tant, aquest dijous, en aquesta roda de premsa que han convocat els comuns, però bàsicament, diguem, la notícia seria això, que Esquerra està ja pactat amb els comuns aquest possible relleu a l'alcaldia que prefiguraven els pactes de la investidura del 2023. Però hi ha moltes coses a sobre de la taula. A veure, una de les coses que hi ha sobre de la taula ens porta al ple d'aquest dijous.
Sí.
I és una moció. Una moció que presenta, em sembla que la presenta el govern, amb el suport d'alguna altra de les formacions, per oposar-se a l'ampliació del termini d'explotació de les pedreres. Fa unes setmanes tenia lloc una reunió a Garraf amb els veïns, promoguda per les tres empreses que exploten encara pedreres al Garraf, on exposaven la seva intenció de sol·licitar un ajornament o una nova llicència, una nova concessió de llicència del termini d'explotació d'aquestes pedreres, que caduca el 2029. Els veïns del poble de Garraf es van mostrar obertament contraris, en la seva majoria, en aquesta ampliació, malgrat doncs les promeses que des de les empreses se'ls va fer d'inversions, etc, etc. Quina és la posició del govern de Sitges respecte d'aquesta qüestió?
Sí, tal com has explicat, el 2029 s'acaba la concessió de les pedreres, i a Sitges encara en tenim tres, n'havíem tingut més i ara en tenim tres actives. Tothom tenia clar que el 2029 s'acabaven, i els veïns de Garraf, que tenen dos pedreres molt properes a casa seva, tothom tenia clar que el 2029 això s'acabava. Clar, ara què passa? Que aquestes empreses han anat directament al Parlament a demanar pròrrogues, però pròrrogues per 30 o 40 anys més, no perquè bé, veuen que ho poden seguir explotant, i perquè tenim, podríem dir, la desgràcia d'estar molt a prop de l'àrea metropolitana, i ara hi ha molta demanda d'àrids i per tant necessiten continuar fent més aquesta extracció. Varios partits polítics, crec, del consistori, i Esquerra és un d'ells, ens hem mostrat contraris sempre a continuar amb les pròrrogues aquestes, perquè creiem que ja s'ha foradat prou el parc del Garraf durant moltíssims anys i que per tant ara potser li toca en un altre territori, no? I això del 2029 doncs ens animava a pensar que això ja s'hauria acabat, no? Quan han dit això, vam parlar nosaltres evidentment també amb els veïns, i com bé has dit, hi ha una oposició frontal d'absolutament tot el poble, perquè allà penseu que, clar, allà pateixen les explosions, els tremolons de les cases, la pols, el continu tràfic i moviment de camions, i hi ha gent allà que ha comprat cases sent conscients que el 2029 allò s'acabava, no? I hi ha cases molt a prop de les pedreres, i avui en dia seria absolutament irracional i impensable que es fes una indústria d'aquest tipus al costat d'unes cases, no? Aleshores, jo penso que aquí s'ha de fer un replantejament claríssim de que tan a prop de les poblacions no poden existir aquest tipus d'indústria, i nosaltres, evidentment, com a govern, i Guanyem també s'ha afegit en aquesta moció, i penso que molts altres també votaran que sí, perquè en aquest moment hem d'estar al costat dels veïns de Garraf, i a més hem d'estar amb la defensa del nostre parc de Garraf, que és Sitges, i que és una joia que tenim aquí, que l'hem de preservar, i que, com hem dit, pensem que ja fa molts anys que s'està fent allà una extracció i que ja n'hi ha suficient, diguem.
Un parèntesi aquí abans de continuar. Les pedreres aporten algun benefici al municipi?
A veure, si et refereixes econòmicament, evidentment que paguen, perquè paguen uns impostos, però al meu parer no són
compensa.
Molt grans. Val. Perquè penso que ells després detallen que si entre els IBIs, els no sé què, que són molts diners. Bé, jo crec que aproximadament, ho vam mirar no fa molt, eren uns 50.000 euros cada una a l'any. Jo penso que això no és una compensació, i fins i tot, i els veïns també t'ho diuen, no volen cap compensació. Ara han vingut dient que no, que pagaran més i que donaran diners a Garraf perquè treguin profit, però és que la gent no vol que ni que donin diners, i jo també crec que no, el parc de Garraf no està en venda. El que volem és que no es facin més extraccions.
Aleshores, les pedreres són preexistents al pla especial del parc del Garraf, i per tant doncs es van poder mantenir fins al 2029, que era quan tenien la concessió d'aquesta preexistència. El pla especial diu molt explícitament que aquestes activitats seran improrrogables.
Exacte.
Per tant, queda molt clar que amb la llei a la mà aquestes activitats no es poden prorrogar. Les empreses, evidentment, tenen advocats i aquests advocats saben doncs, com moure's per fer les coses. Aleshores, les pedreres, per altra banda, tenen la consideració d'estratègiques, en el sentit que l'economia del país doncs, depèn en bona part també dels àrids que generen. Fins a quin punt, diguem, la força del municipi pot evitar doncs això, que es busqui la fórmula per complir el desig de les empreses explotadores de les pedreres?
Sí, és veritat que al final la decisió final última és de la Generalitat, perquè això depèn de la Generalitat, però també és evident, i jo crec que aquí hi ha hagut una falta, segurament, de primer venir-ho a explicar al municipi. A mi quan van venir a explicar-ho, van venir a explicar-nos la proposta, havien ja anat al Parlament a parlar amb tots els grups polítics, no? I ells em defensaven que a tothom li semblava bé, no? Van venir els de Ciment Català, ens van dir, ho hem explicat al Parlament, tothom veu que això és una indústria molt necessària, que és necessària pel país i per tant tothom està d'acord. I els vaig dir, home, però primer potser que haguéssiu vingut aquí, perquè això ens afecta directament a Sitges, afecta directament als veïns de Garraf. Per tant, jo crec potser que van començar una mica al revés.
Potser no van venir perquè ja sabien que els hi dirien.
Potser per això. Però, com dius, està claríssim que allà posa que és improrrogable, clar, ells et diuen bueno, que això és una nova concessió, que hi ha necessitat, que el país ho necessita, bueno, això serà una lluita, això està claríssim, però jo veig amb els veïns de Garraf molt determinats en això i penso que en general la població de Sitges, que s'estima moltíssim el parc i que sap que fa molts anys que hi ha aquestes pedreres, que abans n'hi havien més i que la renaturalització que tenen l'obligació de fer no s'ha fet molt correctament en d'altres, per tant, jo crec que és un tema que ens afecta i que mai l'hem resolt bé, no? En el sentit de que les que van haver-hi abans tampoc es va fer una renaturalització ben feta, que ara ells van tancar algunes parts i tampoc es naturalitza bé. Per tant, jo crec que aquí jo crec que podem fer molta oposició, sincerament, i penso que per molt que finalment qui té l'última paraula és la Generalitat, segur que s'han de fer convenis amb l'Ajuntament. I bé, tenint aquesta oposició, doncs no serà fàcil.
No serà fàcil. Mm. Per tant, de tota manera, és una cosa a relatiu curt termini, perquè clar, l'explotació actual acaba el 2029,
sí.
Per tant, entre ara i el 2028...
Sí.
Ho sabrem tot.
De fet, Ciment Català està fent ja la tramitació, per això ens van venir a avisar, ens van dir, nosaltres ja hem començat la tramitació amb la Generalitat. I bé, veurem com va ara, no?
Per tant, d'entrada en aquest ple el que hi haurà és una moció,
sí,
on s'explicitarà l'oposició formal,
sí,
no legal, però sí formal, dels grups municipals que s'hi vulguin afegir en aquesta possible nova concessió, perquè ja ha quedat clar que una pròrroga és impossible perquè la llei no ho deixa. Per tant,
penseu que àrids se'n poden treure d'altres llocs. Vull dir, hi ha altres zones de Catalunya on poden anar a fer aquestes extraccions. El que passa és que ells mateixos diuen que això els costa més, que és més car, i clar, perquè al final, per un negoci que s'estigui destrossant aquí al nostre parc, doncs no, jo també entenc els veïns i entenc i ho defenso, sóc la primera que ho defenso. És el que he dit. Nosaltres ja jo penso que ja hem estat moltíssims anys fent extracció aquí al Garraf i per tant doncs potser ara li toca molt en un altre territori i si és més car o més costós doncs serà millor per això pel parc, no? per una banda com a negoci potser serà més costós però com a benefici per la natura del nostre parc serà més beneficiós.
D'acord. No marxem del poble de Garraf. Una qüestió molt, molt puntual, molt petita. L'altre dia sortia a La Vanguardia una carta d'una veïna de Garraf queixant-se de que li havien entrat a robar en el domicili,
sí,
i queixant-se de la inseguretat que, segons deia la carta, doncs patien els veïns de Garraf. Us ha arribat d'alguna manera que hi hagi hagut un repunt d'aquest tipus de fets delictius contra la propietat en determinades zones del municipi, especialment a Garraf?
A Garraf el problema que hi ha, un dels problemes que hi ha, és que allà l'estació de tren no passa sense control, diguem, no? Llavors hi ha hagut èpoques, i sobretot ara, i a vegades passa, la primavera sempre tenen com una mica més de... va més gent, diguem, a fer actes, no? A fer malmesos, diguem, perquè bueno, és molt fàcil arribar, no tens cap control, i a través del tren... I a vegades n'hi ha hagut repunts. És veritat que en els darrers anys s'ha controlat bastant això, però de tant en tant hi ha alguna repuntada. Què estem fent ara? Ara estem implementant, estem posant càmeres també, com a tot el com a tot el municipi, però aquí també estem posant lectores de matrícula, que penso que és important, i de fet ara allà també hi ha un pàrquing gran que ens ha ocasionat problemes, i que precisament la proposta de la policia local va ser de posar càmeres en aquest pàrquing i tancar la part de dalt, perquè la part de dalt és un aparcament de terra, però la part de dalt donava accés molt fàcil a algunes cases, i ara l'anul·larem del tot. Per tant, hem d'anar fent propostes d'aquestes que evidentment dificulti molt més l'accés de gent a vivendes, i sobretot posar vigilància, perquè evidentment doncs, sempre és més difícil que tenim la policia allà durant moltes hores, no? Per tant, jo penso que amb aquestes solucions doncs, ha de millorar.
D'acord. Continuem a Garraf. Fa un parell de setmanes els responsables de DIF ens van fer un tour, oi? Per veure com havien quedat les actuacions en el túnel de mar que hi ha entre la Falconera i Vallcarca. Evidentment, això és una obra provisional, en el sentit que l'obra grossa, i el secretari d'Estat em sembla que ho va esmentar, ens ha de venir més endavant. En paral·lel, Adif està fent ara mateix una actuació al Pont dels Ocells, també, i altres actuacions, em sembla que els Colls també han actuat darrerament. Sí. Per tant, anava a dir, Adif està actuant a diversos llocs. Com van, primera, les relacions amb Adif, que sempre és, diuen que és un lloc difícil de trucar, i com es preveu això que va dir el secretari d'Estat, que quan facin l'obra grossa això serà un drama?
Sí, bé, com dius, les relacions a vegades no són fàcils, i nosaltres l'any passat vam haver al final d'escriure una carta queixant-nos moltíssim perquè vinguessin aquí, i en aquell moment doncs, van venir, ens van fer cas i van començar a fer actuacions com la del Pont dels Ocells, per exemple, però que nosaltres fa molt de temps que ens queixàvem d'una falta increïble d'inversió que s'ha fet en infraestructura a tot el país, i aquí no som res diferent, sinó que és un punt més de la falta d'inversió que s'ha fet durant molts anys. Ara s'estan fent moltes coses, és veritat, i clar, també quan fas moltes obres, evidentment, també les obres sempre molesten. No?
Ara m'ho permetreu, la foto aquella del periòdico La Vanguardia, no recordo on va sortir, va fer molt de mal, tan mal que ens van fer anar a veure que ho havien arreglat.
Sí, 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 exactament. Llavors vam haver d'anar a veure-ho en persona. Home, va fer mal perquè es va veure realment, era un perill i era insostenible totalment. I com dius, han fet altres operacions, per exemple, a la zona dels Colls, que no s'ha parlat tant, però que també, déu-n'hi-do, el que hi havia allà i les obres importants que són aquelles d'allà. Bé, jo penso que el tema dels túnels, de passar-los cap a l'interior, perquè com bé se sap, a més, això és per normativa europea, tenen l'obligació de fer-ho, a mi fa anys ja com ho van explicar, perquè recordo que van venir aquí a explicar-m'ho en l'anterior legislatura com serien aquestes obres, que ja estava el projecte fet, que ja estava tot endavant. Jo entenc que ara amb totes aquestes obres més urgents allò ha quedat com una mica més parat, però que allò segueix endavant. En aquell moment a mi em van dir que ho farien per fases, primer una primera fase per no destorbar tant en el dia a dia. Jo sé que quan això es solucioni, si han de començar amb unes altres obres, clar, aquesta línia no sé quants anys estarà, no? Perquè funcioni correctament. Però és evident que també perquè funcioni correctament s'han de fer obres. Per tant, bé, esperarem a veure quan Adif digui. També amb Adif tenim pendent, que també hem parlat moltes vegades, les pantalles acústiques, que no oblidem això. Que jo entenc també que ara amb les obres això ha quedat una miqueta més aturat, però ells ja tenen també el projecte per tirar endavant, per posar les pantalles acústiques per allà per on passa el tren, que primer ens van fer una proposta que també era absolutament impensable perquè eren unes pantalles molt altes per tot el municipi igual.
No va quedar aturat allò?
Allò es va aturar perquè molts municipis ens vam queixar, vam dir, home, no pots posar aquí una tanca de 5 o 6 metres negra aquí que... I arrel d'allò van fer un nou projecte, un nou estudi que s'adapta una mica amb cada zona. És a dir, no serà la mateixa pantalla acústica, diguem, al pas sota el que tenim ara a Orgran, diguem. Sí. No serà el mateix allà que a Aiguadols, que al Vinyet. Depèn del lloc es anirà adaptant. I de fet n'hi ha llocs que ja ho estan fent. A Castelldefels sembla ser que ja han començat a fer-ne. Nosaltres ja vam parlar, ja... Per nosaltres ja estem d'acord la proposta que fan. Ells han fet sobretot un estudi molt rigorós pel so i també estem esperant que això tiri endavant, perquè per, també és molt important per nosaltres i tota la gent que viu al costat del tren, no? que és necessari les pantalles aquestes acústiques. Per tant, tenim molts temes a Madrid pendents, van fent... Ara estan fent el pont dels ocells, està funcionant bé perquè hem tingut moltes relacions, hem explicat molt com seran els talls, quant temps estareu, quan començareu. Això és veritat que ara tenim molt de més, almenys tenim molt de més comunicació i això és important.
I no depèn de DIF, però sí que, sí que és de trens, ha sortit com un bolet l'Orbital, ara
sí.
De cop. Que veurem l'Orbital alguna vegada o...
Jo crec que sí, però bueno, això és com igual que quan es va fer els túnels, l'autopista, tothom deia, oh, això no ho veurà ningú, al final ho has vist algú. Són aquestes obres que es fan amb molt de temps perquè també s'ha de fer política i gestió a llarg termini, no tot és arreglem ja aquest pont i acabem-ho. També s'ha de fer amb visió. El tren orbital, nosaltres almenys i des del meu partit, des d'Esquerra, sempre l'hem defensat perquè creiem que vertebra molt més el territori, que ens apropa a l'interior, que nosaltres sempre ho hem dit, a la nostra vegueria, molt important, i després a tot el que és la zona industrial més important de Catalunya, que hi ha Granollers, que hi ha Sabadell, que hi ha tota la zona industrial més important, per tant, per llocs de treball, perquè la gent es pugui bellugar, que no tot és Barcelona, que no pot ser que per anar a Granollers hem de fer Sitges, Barcelona, Barcelona, Granollers i trigar 3 hores, sinó que tinguem un tren que realment és descentralitzar, que és importantíssim. Per tant,
ens queixem de la centralitat de Madrid
i aquí la tenim igual o pitjor, i tant. Per tant, és un molt bon projecte que trigarà temps, doncs sí, clar que sí, com tots aquests grans projectes que triguen molts anys, però també recordem que aquí Sitges fa molts anys que tenim aquests terrenys bloquejats i que no hem pogut fer algunes actuacions perquè per allà està bloquejat perquè passi el tren orbital. Per tant, això ja fa molt temps que es va dir. És veritat que després es va aturar. Ara s'ha tornat a dir, tant de bo continuï endavant. Jo crec que sí que s'ha de treballar les dues coses. S'ha de treballar el dia a dia i que la Renfe funcioni, que el transport públic funcioni, perquè el necessita la gent cada dia per anar a treballar, per anar a estudiar, perquè la mobilitat és un dret molt bàsic de qualsevol ciutadà, però també hem de fer polítiques amb visió de llarg termini, que vertebra el país, que veus cap on vols que vagi, no, Catalunya, i cap on vols que vagi la mobilitat, que té molt a veure, a més, amb la vivenda, amb el treball, amb el dia a dia de les persones.
I ja per acabar aquest repàs de relacions amb altres, podem acabar amb el frontal marítim, amb costes, amb el Club de Mar. Com està això?
Bé, nosaltres, jo, per pesada, no serà.
Vale.
He tornat a demanar-ho ara directament a la Generalitat. Jo he demanat a Costes. Costes ens va dir... Jo el que demano és que, mentre nosaltres tenim aquí un edifici que està catalogat i, per tant, jo tinc l'obligació de preservar aquest edifici, mentre hi ha aquí una sentència i mentre això es dirimeix i no s'acaba amb una solució, jo que els dic a Costes, m'heu de deixar utilitzar aquest espai per preservar-lo, no el vull per res més, el vull evidentment per obrir-lo a la ciutadania, ja que si em deixeu a l'ús, si m'autoritzeu a l'ús, jo l'obro a la ciutadania i el preservo, perquè és la meva obligació, perquè això és un bé cultural d'interès local i és patrimoni sitgetà. Què em diuen Costes? Que no, que ells ja han desallotjat a la gent que hi havia i per tant no volen que es torni a ocupar, diguem. Però jo torno a insistir, i ara li he dit a la Generalitat, jo tinc un espai que tinc l'obligació de preservar-lo, que només vull una autorització d'ús, no vull ni que em feu una sessió per sempre, és que només vull una autorització mentre no es soluciona. Per què? Perquè si no al final, que és una mica el que el Ministeri t'ho diu, potser amb la boca més petita, però et diu, escolta'm, això declara-ho en ruïna. Clar. O descataloga-ho. Jo no descatalogaré. Si jo l'he catalogat, com vols que jo ara digui, ara ho descatalogui? No ho descatalogarem mai a la vida. Per tant, doncs, si jo tinc un edifici catalogat i jo tinc l'obligació de preservar-lo, a mi m'has de deixar, a banda de, evidentment, de que allà hi ha una tanca de ferro, que és horrible, que està al mig del passeig marítim, que sincerament no és correcte com està ara.
El permís de la Generalitat podria servir per treure aquelles...
Bueno, el que passa és que jo a la
Generalitat... Una força més.
Jo a la Generalitat li demano una autorització i la Generalitat què farà? Li pregunta costes, perquè al final l'espai és...
Per això anava a dir.
Però...
És un joc a tres bandes.
Exacte,
això.
I jo a costes, potser li vaig demanar a la sessió d'aquest espai tal, ara els altres els demano una autorització, al final, mira, escolta'm, costes dona la Generalitat dona les autoritzacions també de, no, de les guinguetes o d'alguns espais, doncs jo li demano això.
Ara preguntaria, la Generalitat i costes estan a bones o estan a males?
Ai, no en tinc mai massa bona
per
relació,
això,
mai
n'he
tingut molt bona relació, però jo també t'he de dir que també dir-ho, que ara no fa molt es va parlar amb l'aprovació que ha fet Esquerra al Parlament pels pressupostos de la Generalitat. Es demanaven molts punts, moltíssims, a sortir del tren orbital, però hi ha molts punts, i un era la gestió del litoral. Nosaltres sempre hem demanat més gestió. Nosaltres defensem que la Generalitat ha de tenir la gestió de les costes. No pot ser que jo, per bellugar una barana, una pedra, ho hagi de demanar a Madrid. Això és una... és l'antieficiència, no? Per tant, nosaltres demanem més gestió. Jo crec que la Generalitat, el Departament del Litoral, hauria de tenir molta més autonomia per funcionar, no?
D'acord. Per cert, la setmana passada, o fa un parell de setmanes també, sortia que a Barcelona han aconseguit moure la línia marítimo-terrestre.
Sí.
Anava a dir, no genera enveja, això?
Sí, nosaltres també l'hem demanat molt, el deslinde, moltíssim. A més, pensa que és un deslinde, clar, antic, i que passa en algunes zones. Aquí, per exemple, el Club de Mar i això, vale, claríssimament passa, és marítim o terrestre, però després per la fragata passa pel mig, la meitat de la fragata és nostra, l'altra meitat és de costes. Els museus passa pel mar, per tant, els museus sí que són nostres, però tota la façana, tot el que es fa malbé, ja és marítim o terrestre. O sigui, això ens ocasiona una de problemes increïbles. I a part, no és només la línia aquesta, després hi ha la línia de servitud.
De servitud, que són
també
uns metres.
Són uns metres, que ni tu ni jo... I nosaltres també ho hem dit moltíssimes vegades i sempre s'han negat com a molt, no?
I com
de passar-lo.
Què ha fet Barcelona perquè li donés?
Jo suposo que depèn del lloc, és més fàcil que en d'altres, no? De bellugar-ho. Aquí sempre ells ens han dit que és molt complicat, perquè precisament pels edificis aquests ells ho tenen claríssim, que tot el que és mar i que està tan a prop del mar ha de ser marítim terrestre, no pot ser de... Perquè precisament per això, perquè el mar va canviant, no? Llavors ells no volen que en dos dies allò sigui nostre, no? De seguida, si el mar, com es diu, va pujant de nivell i passa el que passa, no? És complicat, però realment és... Jo sempre he dit que és una proposta que es va fer en aquell moment que ara actualment és inútil, no? I a més ens comporta molts problemes.
Doncs repassat tota aquesta qüestió d'altres administracions i anem més a prop, per exemple podríem començar per la Llevantina. Heu tingut un parell de reunions en les darreres setmanes amb veïns de la Llevantina, queixosos de diverses qüestions que afectaven el barri. Com està, quins compromisos s'ha arribat amb aquests veïns per resoldre doncs les diferents queixes que van presentar en aquestes reunions?
Sí, amb la Llevantina hem parlat diverses vegades, amb el president de l'associació i amb altres persones, diguem, de la Junta de l'associació, i després vam fer una trobada allà in situ amb tots els veïns, una mica per també veure-ho de primera mà les queixes que tenen. Hi ha algunes queixes que són molt bàsiques, per exemple, la velocitat dels cotxes, que hi ha alguns carrers allà que passen a velocitats doncs, molt perilloses, perquè allà doncs, clar, és un barri tranquil en el sentit de que la gent surt de casa seva, igual amb un cotxet, amb un nen, i et passen els cotxes amb moltes velocitats. Per tant, el que hem buscat són maneres de reduir velocitat, no? Ja sigui doncs, posant badens o de quina manera amb la policia ho hem parlat. Per tant, molts temes de mobilitat són molt importants. Després, un tema que això passa en qualsevol barri, no? Tema de jardineria, de manteniment, de les voreres, de la jardineria, aquests temes que també els vam abordar. I després el tema del mirador que tenen ells, que clar, allà al final de tot hi ha un mirador, que és un mirador, la veritat, preciós i molt maco, però que com a mirador, com a altres llocs passa, no? Doncs moltes vegades s'acumula gent.
Si m'ho permeteu, el balcó de Sitges.
El balcó de Sitges, que realment és un lloc molt maco. Però clar, s'acumula gent, fan botellots, criden, molesten, arriben allà en moto... I clar, és un problema, no? Nosaltres hem intentat, doncs, amb aquestes reunions, arribar a acords amb ells, per almenys fer actuacions ja ràpides que puguin minimitzar això, no? Per exemple, el que he dit, reductors de velocitat pels carrers on van més ràpid, a la zona d'enjardinament i tot això, evidentment fer una desbrossada general, posar més papereres, posar més bancs, en fi, actuacions petites, eh? I en el mirador, sobretot, endreçar-lo millor, posar més cartells, que ja es diu, que prohibeixin aparcar, arreglar-lo, netejar-lo, fins i tot en cultura també estan parlant per fer allà un mural més maco perquè es respecti més, i després una miqueta més a llarg termini, vull dir més a final d'any, perquè encara no les tenim, posarem càmeres també aquí, càmeres lectores de matrícules, per exemple, la policia ja va posar, aquests dies ja han fet actuacions, i va posar un radar d'aquests mòbils per veure, no? Bé, ja van detectar, i de fet van fer algunes denúncies, d'alguns vehicles que tampoc és que passessin a velocitats increïbles, però clar, igual anaven a 60 o a 50, per un lloc has d'anar a 30. I clar, en la que es posi allò, lectores de matrícula, i que es multi, nosaltres creiem que això canviarà bastant la situació. I després, com un pas ja posterior que ells també reclamen, és en general fer una mica com s'ha fet a Terramar, fer un pla director de les voreres, perquè allò són voreres antigues, com passa en altres llocs també, aquí en Mar i altres zones de Sitges, que en aquell moment es feien d'aquella manera, són voreres estretes, que al mig de la vorera hi ha un arbre, hi ha un fanal, hi ha no sé què, no pots passar ni en cotxe, ni a cadira de rodes, ni en bastons, has de passar pel mig de la calçada, i això s'ha de fer amb temps, és veritat, amb un pla director seriós, igual que tenim el de Terramar, vam fer la fase 1, ara a Terramar començarem la fase 2, i es anirà arreglant tot, les voreres es fan amples, es soterren les línies, però clar, això comporta temps, això és veritat.
I el canvi de mobilitat, que també els veïns es van queixar molt del canvi de mobilitat, sí. I del fet de que s'anul·lés en alguns carrers la doble direcció.
Sí, bé, el canvi de mobilitat, evidentment, hi ha veïns que estan molt d'acord i hi ha veïns que no estan d'acord. Amb qui li afecta més? Perquè ara doncs, ha de donar una volta més gran per anar fins a casa seva, evidentment no els agrada, no? Però en general, almenys el que vam veure allà, en general la gent estava bastant d'acord, i més que res perquè el canvi de mobilitat era perquè bàsicament la policia feia temps que ho demanava això, perquè ens deia que allà l'autobús no podia passar, perquè clar, es trobava cotxes aparcats, cotxes de cara, no hi passaven. Això passa en molts altres llocs, a les botigues, i també passa exactament igual en molts carrers. Per tant, al final s'han d'arribar amb solucions mínimament còmodes i que siguin el millor per tothom, no? Però evidentment els canvis aquests sempre hi ha gent que li afecta més que altres.
D'acord. Per cert, ja que dieu les botigues, quan acabaran les obres del passeig marítim de les botigues?
Bueno, la nostra, aquí hi ha un tros nostre que ja l'hem acabat i que estem molt contents, clar, un tros més petit, però el del Ministeri doncs està anant més tard. De fet, ells havien d'acabar el 30 de juny i així ens m'ho van dir moltíssimes vegades, perquè el 5 de juliol ha de passar per allà el tour.
Vaja.
I a més perquè tenen un fons europeu que ho tenien que acabar el 30 de juny, però no acabaran el 30 de juny, està claríssim, perquè ja es veu, si passeu per allà encara està bastant endarrerit. Llavors el que faran ara pel tour, faran una mena de provisionalment, no? Retiraran una mica les tanques, canviaran una mica les coses perquè pugui passar el tour, però l'obra continuarà i l'obra jo crec que fins finals d'any no acabarà, encara, encara queda tros.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Contenidors de l'Artur Carbonell. Especialment hi ha un establiment comercial que s'ha queixat, però doncs, alguns veïns de Artur Carbonell, aquests contenidors que primer van anar a l'Ave Maria, després Artur Carbonell, em sembla que hi ha sortit en aquesta conversa alguna ocasió aquests contenidors, però són contenidors de mal posar, veig.
Sí. Jo més que els contenidors, jo és que veig que, bueno, i ho hem vist claríssimament, que Artur Carbonell és un carrer que amb els anys i a més ha anat canviant molt. O sigui, hi ha moltíssima mobilitat, penseu que a baix també hi ha un problema allà, el semàfor, és el semàfor que creua més gent de tot Sitges, segurament. Hi ha moltíssim trànsit en aquell carrer. S'ha animat, i això està bé, perquè s'han posat més comerços, i això està bé, és maco, fa que hagi més gent també al mercat... Vull dir, hi ha molta vida en aquell carrer i aquell carrer ha de canviar radicalment i en això és amb el que estem. Ha de canviar i la nostra proposta és fer un carril únic de pujada, eixamplar potser només una vorera, no sé si una o les dues, perquè al final hi haurà una vorera molt més ampla, que amb aquesta vorera molt més ampla puguis posar tots aquests serveis de contenidors, fins i tot els taxis també volen agafar un tros. És que allà, clar, a dalt de tot hi ha taxis, hi ha el bus. Sí, és un lloc que amb el temps s'ha anat creixent tant d'activitat que ara s'ha de canviar, s'ha de canviar. Nosaltres què vam dir amb els contenidors? Ho vam dir, que estàvem pendents d'aquest canvi. I per tant vam dir, això és provisional. Però també és veritat que el canvi aquest d'ordenació segurament van per més llarg. No? Nosaltres al principi vam dir, bueno, a veure si podem fer, ja provisionalment no ho podem fer, perquè afecta molt el que he dit, els taxis, el bus, i per tant el projecte aquest de modificació d'aquest carrer doncs trigarà més temps, no? Igual tarda, no sé, 5 o 6 mesos. I com amb els veïns els hi vam dir, tranquils, que això és provisional, tampoc no podem dir, ara espera't 6 mesos perquè és tan provisional que això ja no és provisional, no? Per tant, ara el que farem és que els traurem, de moment, aquests, els posarem al darrere, que no és el millor lloc, perquè clar, allà no anirà tanta gent a tirar la brossa, veurem que no es desbordin els altres, perquè com passa tanta gent, doncs també hi ha molta brossa. Però bé, farem aquesta actuació de moment mentre tirem endavant el projecte, que aquest projecte, recordem que a més està aprovat amb el pla de mobilitat. El pla de mobilitat ja deia que aquest carrer ha d'anar en una sola direcció, ja deia que havia de passar, no?
Però que és la de pujada.
És la de pujada, sí. Uh-huh. Però penseu que amb això s'ha de regular el semàfor d'Artur Carbonell, s'ha de regular l'altre semàfor de darrere, de Salvador Miravent. Salvador Miravent també li afectarà molt, perquè llavors molts més cotxes passaran per allà al darrere.
Perquè tota l'illa de casa serà com una gran rotonda,
exacte,
per entendre'ns.
Exacte, uh-huh. I això s'ha de fer un projecte seriós i rigorós i ben fet. I no s'ha de córrer ara per canviar uns contenidors, que una mica és el que dèiem, bueno, ara com serà provisional, no, fem-ho ben fet i bueno, si hem de retirar de moment aquests contenidors i posar-los en un altre lloc, que no és el millor, com diguem, però de moment, perquè no tinguin que estar tant de temps, doncs així es farà. Però l'important aquí sobretot és aquest canvi que farà aquest carrer que l'ha de fer, perquè al final allà, fixeu-vos que l'oasis també es crea una mica de conflicte amb els cotxes que s'aturen allà al davant, on també va la policia també ens diu que venen els cotxes.
Ara sembla el carrer Balmes, Camperico, perquè hi ha tots els cotxes amb doble fila moltes vegades.
Hi ha molt
vegades
de trànsit, si a sobre venen de baixada, ha canviat i, uh-huh, i jo crec que la feina precisament de l'administració és això, és adaptar-se als canvis. Si abans era un carrer fa anys que potser si passava molt menys gent i ara és dels carrers més transitats de Sitges, doncs ha de canviar i ens hem d'adaptar.
Fa també 2-3 setmanes s'havia de desenvolupar a la platja de la Fregata el torneig de rugby platja, que fa 28 anys que es feia, i el rugby va emetre un comunicat dient que ho havia de suspendre perquè no havien arribat els permisos. A partir d'aquí, doncs, les qüestions, els permisos, les entitats, la relació amb l'administració, què va passar en aquest cas i com es pot resoldre perquè més o menys les entitats puguin respirar tranquil·les?
A veure, aquest cop, pel que jo sé, havien arribat a un acord, sembla que només faltava un document d'una assegurança, jo crec que no era tan com per anul·lar-ho, exactament per això tampoc no puc posar la mà al foc perquè tampoc hi ha estat present en les reunions, no? Però el que cal tenir claríssim és que quan un fa un esdeveniment, i això el rugby ho sap de sobres, perquè com digueu fa molts anys que ho fan, quan un fa un esdeveniment en un espai públic, doncs has de complir amb una sèrie de normatives. I nosaltres el que hem de fer és intentar que també els esdeveniments, i això ho sap tothom, i els hem dit que no, a vegades els castells que volien fer actes a la Fregata, els hem dit que no amb gent d'altres esports que volien, hi ha una concentració a vegades d'activitats en un punt que hem de ser molt curosos, i allà a la Fregata aquests dies bé, sabem que hi ha hagut Corpus, que hi ha hagut la Pride, que hi ha hagut, vull dir, ho poden fer, i evidentment, i ho han fet durant molts anys, i cada any els hem dit, a veure, podríem mirar alguna altra platja o algun altre lloc perquè no tingueu que canviar el dia, perquè clar, per exemple, la policia, no poden, i això ho saben de cada any, no poden coincidir ni amb Corpus ni amb el diumenge de la desfilada de la Pride, perquè la policia et diu, no puc tenir aquí no sé quanta gent, més passa això, i això els ha passat sempre, i ells sempre han buscat una data per allà al mig, sempre, i a vegades si havien de fer-ho coincidir, els hi havíem ofert alguna altra platja perquè ho fessin. Vull dir, jo crec que nosaltres com a administració ens hem ofert sempre a facilitar el màxim possible, però el que no podem fer és saltar-nos la normativa, i si necessita una assegurança, la necessites, i si fas un esdeveniment en un espai públic, el necessites, i si et diuen que no pots portar inflables, no pots posar inflables, que a vegades la gent després fa el que vol, i això tampoc pot ser, perquè nosaltres no podem estar tot el dia vetllant perquè es compleixi perfectament i tenir la policia a sobre. Jo crec que tothom vol complir, tothom ho vol fer, és per benefici de tots. El Seven és una activitat, la veritat, molt maca, molt participativa, i que a nosaltres ens agrada, i ens agrada que es faci la Fragata, que és una platja esportiva, però també ells han de ser conscients que totes les activitats que es fan en l'espai públic han de complir amb una normativa bàsica.
L'Ajuntament era més laxa fa anys en l'exigència del compliment de les normatives, i això pot haver generat doncs un cert problema a l'hora de que les entitats diuen: home, si sempre ho havia fet d'aquesta manera...
Clar, no, jo no vull pensar que altres ajuntaments fossin més laxos, perquè no, un ajuntament no pot ser laxa, ha de complir una normativa. El que sí sé és que les normatives han anat canviant. Abans podies posar un inflable i no hi havia problema, et demanaven quatre papers i ja està. Ara un inflable és com si, en fi, com si anessis a portar aquí armes nuclears, quasi. Vull dir, hi ha algunes activitats que realment ara doncs són molt complicades de complir, molt, i també de tant en tant es veu que hi ha accidents i que passen coses, i que al final doncs l'administració evidentment és responsable, el tècnic que signa és el responsable últim, i evidentment la normativa jo crec que s'ha posat molt més forta, i també hem de ser conscients que si ja fem moltíssima activitat al carrer, moltíssima, i ens la juguem molt també, quan fas tanta.
Aquesta és l'altra. Si ja es pot assumir tot el que...
Nosaltres,
autoritza.
Jo ja fa molt de temps que diguem que no fem més activitat al carrer, no podem fer més activitat al carrer, perquè també hi ha gent que hi viu, hi ha gent que vol passejar i hi ha gent que vol estar tranquil·la, i hem de dir que no a moltíssimes activitats, i et sap molt de greu, però has de dir que no, perquè les que ja tenim ja són moltíssimes. Per tant, jo crec que això la gent també ha de ser conscient. Nosaltres venen cada dia a demanar coses: vull fer un festival a la Fragata, vull fer... És que aquí no deixeu fer res. No, sí que deixem fer, el que passa és que ja tenim tan ple, i també la gent viu, i hi ha molta gent que vivim al centre, i que també algun moment necessitem de dir: vull sortir al carrer, que no hi hagi res, per favor, perquè és que... Però això també fa que estressem tant, i que no, sí, estressem de fet tant l'administració i els permisos i els departaments, que arriba un punt que no pots dir, no pots ser laxa ni dir: bueno, doncs és igual, va, això que tiri. No, perquè tenim una responsabilitat.
Doncs acabem, ja que estem parlant d'esdeveniments, avui és la revetlla.
Sí.
Oi? Avui és aquell típic dia que Sitges es parteix en dos. Per una banda hi ha el poble sec, diguem, la festa tradicional, popular, allò de poble, i per una altra banda hi ha la festa a baix a la platja.
Sí.
Fa patir com controlar doncs aquesta capacitat d'atracció innata que té Sitges, amb el volum de gent que vol venir a Sitges a celebrar les coses, i una nit com la de Sant Joan, que em sembla que després de Carnaval deu ser, i Festa Major, deu ser de les més
problemàtiques. Sí, tradicionalment ha sigut una nit molt problemàtica. En els últims anys potser no tant, però tenim alguns punts, per exemple, en les botigues que dèiem ara, tenim un dispositiu sempre allà especial, aquí a la platja també. Bé, per Sitges la Sant Joan és poble sec, això està claríssim, no? La Festa Major és allà, però sí que aquest any, a més amb el risc d'incendi altíssim que hi ha, doncs és una nit que pateixes molt, la veritat. Els bombers pateixen molt, la policia fa un esforç brutal, perquè és una d'aquelles nits que fins que no passa no pots estar tranquil, no? I que tothom gaudeixi amb seguretat, s'ho passi bé, és el millor, però avui precisament i aquesta nit hem de ser molt curosos amb la pirotècnia, perquè hi ha un risc elevadíssim d'incendis, i això ens fa patir molt, la veritat.
Doncs sobretot prudència.
Exacte,
seny,
a gaudir amb seny,
passar-s'ho bé, i això, i a passar una bona revetlla.
Igualment per tots, moltíssimes
gràcies i fins aviat.
Gràcies, bon dia.